Svetlana Alexievich, escriptora.
El meu primer viatge a la zona, els jardins florien, l'herba brillava alegre sota el sol, els ocells cantaven, era un món tan familiar, tan conegut. El primer pensament que se t'acudia és que tot era el seu lloc, que tot era com abans, la mateixa terra, la mateixa aigua, els mateixos arbres. Però ja el primer dia em van advertir que no es podien collir flors, que més valia no seure a terra ni beure aigua dels brolladors.
El cor dels soldats que van ser enviats a Txernòbil.
Ens van portar fins a la central. Ens van donar a cadascun una bata i una gorreta blanques, una màscara de gasa. Havíem de netejar el terreny. Un dia desenrunàvem i gratàvem les superfícies de sota. L'altre érem a dalt, damunt del sostre del reactor, sempre amb la pala. Dels qui pujaven al sostre en deien cigonyes. Els robots no ho suportaven, les màquines embogien, però nosaltres no paràvem de treballar. De vegades ens rajava sang de les orelles, del nas, ens picava la gola, ens feien mal els ulls. T'arribava un soroll constant i monòton a les orelles. Tenia set, però gens de gana. Ens van prohibir fer gimnàstica per no respirar radioactivitat en debades i marxàvem a la feina amb camions descoberts. Però nosaltres treballàvem bé i ens sentíem molt orgullosos.
Zinaida Kovalenka, resident no autoritzada de la zona d'exclusió.
Ara li explicaré tot. Sobrevolaven avions sense parar cada dia. Passaven baix, damunt els nostres caps. Es dirigien cap al reactor, a la central, un rere l'altre. I mentrestant evacuaven el nostre poble. Ens traslladaven i rompien a les cases. La gent s'hi havia tancat, s'amagava. El bestiar bramava, els nens ploraven, la guerra. Però el sol brillava. Jo m'havia ficat dins de casa meva i no en sortia. La veritat és que no havia tancat amb clau. Els soldats van cridar. Senyora, està preparada? I jo els vaig contestar. Què? Penseu lligar-me de peus i mans? Alguns els van escriure al costat de casa seva al carrer. 70 curís, 60 curís. Sempre havíem viscut de les nostres patates, de la nostra collita, i de cop i volta ens diuen que no ho podem fer. No ens deixen plantar ni cebes ni pastanagues. Per alguns va ser un cop dur, però d'altres s'ho van prendre a broma. Ens aconsellaven que treballéssim l'hort amb màscares de gasa i amb guants de goma i que enterréssim la cendra al forn. Aleshores va venir un científic i va pronunciar un discurs al club. Va dir que calia rentar la llenya. Ai, que vas! Aquesta sí que és bona.
Lyudmila Ignatenko, dona del bomber mort Vasily Ignatenko.
La més mínima costura al llit li feia ferida. Per no fer-li mal, em vaig tallar les ungles fins a fer-me sang. Cap de les infermeres no s'atrevia a apropar-s'hi ni a tocar-lo. Per a qualsevol cosa em cridaven, i ells el fotografiaven. Per la ciència, deien. Jo els hauria tret fora tots empentes, els hauria cridat i pegat. Com gosaven?
Sergei Sobolev, vicepresident de l'Associació de la República Bielorussa, escut de Txernòbil.
Els havien donat davantals de plom, però la missió venia de sota i en aquesta part estaven al descobert. Portaven botes de canya normals i corrents. S'hi estaven entre un minut i mig i dos al dia, enfilats a la teulada. I després, quan els eximien del servei, els lliuraven un diploma i un premi, 100 rubles. I desapareixien en els vastos espais de la nostra pàtria. Sobre la teulada, rastellaven el combustible i el grafit del reactor, trossos de ciment i de l'encofrat.